Una de les seccions que continua aquesta temporada és Passa el torn, on cada mes us expliquem jocs de taula o de cartes per passar el temps en bona companyia i que ens acosta al nostre col·laborador Víctor Gutiérrez. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio, on l'acompanya la Lourdes.
Així és, Sílvia, i aquí tenim a l'altre costat de la línia telefònica, és el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia, Víctor, i ben tornat. Com estàs?
Molt bon dia. Doncs mira, hem tingut unes vacances bastant maques i ja tornem amb força, així que a tope, no?
Doncs sí, i avui ens portes dos jocs.
Sí, porto dos jocs, un que us l'explicaré potser en 30 segons perquè és bastant lleugeret, i l'altre que ja té una miqueta més de xitxa. Per quin vols que comenci, per el llarg o per el curt?
Pel llarg.
Pel llarg. Molt bé, doncs el joc llarg. Es diu Dragones i mazmorras, los constructores de la puerta de Baldur. Aquí una miqueta d'història, ¿vale?
Sí.
Dins del món de Dungeons and Dragons tenim diverses zones del món, i una ciutat molt important d'aquest univers és la Baldur's Gate, que és la Puerta de Baldur. Segurament haureu, o molta gent coneixerà, el videojoc Baldur's Gate, que han fet tres edicions d'aquest joc, i bueno, és una ciutat molt important, és on s'ajunta pràcticament tota l'elite social del món de Dungeons and Dragons. Llavors, què farem en aquest joc? Aquest joc haurem de ser, representarem a unes famílies influents que volen controlar la ciutat. I a la vegada haurem d'ajudar a defensar-la d'amenaces externes. Perquè clar, al ser un punt molt important, un geogràfic molt important, doncs sempre tindrem alguna cosa que intentarà trencar-nos la vida. Què tenim? És un joc que té un taulell i en el taulell podem veure una ciutat dividida en 9 districtes. Cadascun dels districtes doncs, tindrà les seves coses. I com prepararem aquest taulell? Sobre ell col·locarem unes miniatures, que ara explicaré què tenim.
Sí.
Que cada miniatura significarà una cosa que podrem fer, que podrem construir a la nostra fase. Hi haurà algunes que ja vindran per defecte, i hi haurà unes altres doncs, que les haurem d'anar fent. Després tindrem unes fitxes que són fitxes de negoci, uns cubs per marcar la influència sobre cadascuna de les construccions que tenim, les cartes d'esdeveniments, que poden anar passant coses, com ja dic, poden venir atacs, poden passar diverses històries. Cartes de faccions, perquè també haurem de negociar amb diverses faccions, i els recursos de tota la vida, doncs tenim l'or, tenim els favors de les faccions, i els subministraments, doncs, menjar, fusta, etc. I també tindrem, per últim, uns marcadors de dany i de trama, que són uns marcadors que anirem posant segons vagin passant, segons quines coses, i és possible que la missió a la que estem jugant doncs, digui quan tinguis tants marcadors de dany passarà alguna història, o quan la trama s'hagi resolt passarà aquesta història. Vale, llavors, per començar, col·locarem el taulell, com ja he dit, les miniatures, bla, 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 tot això.
Sí.
I cada jugador rebrà una reserva personal de cubs, treballadors i alguns recursos inicials. Vale? Això ho posarà a les instruccions. No, aquí no entraré en detall perquè el joc és bastant llarg, és bastant tenset. I tindrem, també, col·locarem una baralla de cartes, d'esdeveniment i de faccions. Boca a baix, les barrejarem i ja les anirem robant quan ens toquin. Llavors, com jugarem? Jugarem en rondes i cada torn el jugador ha d'escollir quina acció vol fer. Podem escollir l'opció de construir negocis. Pagarem el cost, col·locarem una fitxa de negoci i la marcarem un cub d'influència, és a dir, construirem una botiga de tota la vida.
Però no pagaràs tant d'autònoms, no?
No, aquí em sembla que el tema de l'autònom es compensa amb reconstruir la ciutat contra l'atac al drac. O sigui, no sé què és pitjor. Però sí, sí. Tindrem aquesta història. I a més, tenim una... Així, ara que he esperat del autònom, em sembla que ja anirem directament a fer una SL, perquè el que
Oh.
podrem fer és anar construint diverses botigues i aquestes botigues serà com una
Franquícies.
interconnexió, una cadena.
Tipo franquiciats.
Sí, una franquícia. La franquícia de, no sé, Los Bollos del Dragón, saps? La segona opció que tenim seria disputar el control d'estructures espacials. Tenim portes, tenim torres i tenim fortaleses. Aquestes torres són les que hem col·locat al començament de la partida i tenen uns forats per col·locar uns nostres cubs d'influència, que és pràcticament per dir que qui controla aquesta estructura. Llavors, el propietari d'aquesta estructura doncs, tindrà uns avantatges i tindrà també doncs, unes responsabilitats. Què més tenim? Tenim els cubs, tenim les estructures. També tenim l'opció de buscar aliats. L'altra opció que tenim és buscar aliats a les faccions. El Consell dels Quatre, que representa el poder polític, la milícia del Puño de Fuego, que és la força militar, el gremi dels lladres, que domina els baixos fons, i no sé si hi havia una altra facció, però no recordo ara mateix. I bueno, independentment, hi ha diverses faccions. I els jugadors podran gastar els favors o els recursos que hem anat guanyant per guanyar el suport de cada facció. I cadascuna de les faccions ens donarà uns avantatges durant la partida. I al final de partida també cada facció donarà un bo de prestigi. Mentre més amic siguis de les faccions, doncs més prestigi tindràs i més possible serà que guanyis més punts al final de la partida. Una altra acció que tindríem, gestió de recursos. Tenim calor és imprescindible, òbviament, perquè si no, no
No compra
podria...
res.
No es podia aconseguir. Tenim els favors, que són pràcticament doncs, comodins polítics, no? Que són... Que és el que... La influència, pràcticament. I els subministraments els farem servir per reparar i reforçar defenses. També són molt importants perquè les defenses poden caure bastant ràpid. Hem de tenir molt en compte que la forma en la que gastem aquests recursos és molt important, perquè no tindrem mai la sensació de tenir un superàvit de recursos. Sempre tindrem escassos. Llavors, és molt important saber quines guerres hem de lluitar. A vegades, pues, igual ens és més important reparar una muralla que intentar subornar el gremi dels lladres, per dir-te alguna cosa. I l'últim tema que tindrem durant el torn seria els marcadors de trama. Cada marcador de trama desencadena un esdeveniment, que pot ser tant una crisi interna, un incendi, una revolta o un atrac des de fora de la ciutat. O sigui, pots veure que tot és superbo. O sigui, tot el que ens pots passar és boníssim.
Sí, ho tinc clar, no passa res bona.
No. I aquí és on entra la part semicooperativa del joc. És a dir, és un joc sempre de competició. Estem intentant lluitar entre tu i jo a veure qui té més influència. Però quan hi ha una crisi, hem de semicooperar.
La unió
No
fa
vol
la
dir
força.
cooperar, però... Sí, o sigui, sí, amigos a la fuerza. Perquè, clar, una cosa és que estem barallats entre nosaltres com a entitat, però després, clar, Baldur's Gate és la nostra ciutat. Si perdem la ciutat, encara que tu perdis, jo també perdo.
Clar.
Llavors, aquí és on tenim. Doncs la persona que controla les torres ha de prendre la decisió de si vol fer servir aquestes torres per defensar la ciutat o no. Perquè aquí ja és on el tema d'influències. I intentarem suplir l'atac, ens donaran uns paràmetres per poder repel·lir aquest atac o aquesta crisi. Si ho superem, doncs guanyarem recompenses i prestigi. Però, si fracassem, la ciutat patirà danys i alguns edificis poden quedar inutilitzats i es perdran recursos. Què passa? Si ja anàvem pobres, estarem més pobres.
Clar. És molt similar a la vida normal.
Sí, la veritat és que té un rotllo així de... Bueno, estàs fotut, facis el que facis.
Exacte. Ja pots matar-te a treballar que acabaràs igual, no?
Sí.
Si no et ve Hisenda, et ve un altre, et ve un drac, no?
Sí, sempre hi ha algú que està disposat a aprofitar-se de tu. I, de fet, mira, m'havia apuntat aquí una frase que era: el dilema és fins a quin punt estàs disposat a ajudar. Si aportes molt, pots destacar, però si aportes poc i tothom fracassa, tothom palmarà.
Déu-n'hi-do.
És a dir, només pots guanyar socialment si ets qui porta, si aporta més.
Clar.
Però clar, si aportes més, després tu no podràs fer res al teu torn.
Clar. Curiós, eh?
Sí. I, bueno, aquí és com es juga, però com es guanya. Com es guanya? Doncs es guanyarà quan la partida, quan s'hagin resolt tots els marcadors de trama que tenim al taulell, o quan arribem a l'esdeveniment final. Sempre és millor acabar els marcadors de trama, perquè l'esdeveniment final sol ser, pues, alguna cosa grossa, que és oleada d'orcos o alguna història d'aquestes que rebentaran la vida.
Déu-n'hi-do.
Sí, llavors, com es calcula qui guanya? Els punts de prestigi que hem aconseguit pels negocis, pels districtes en els que tenim majories o els que controlem, la influència que tinguem als edificis especials, ja siguin les portes d'entrada, les torres i les fortaleses, que també ens farem servir per això, per intentar gestionar el que és les crisis, el suport de les faccions i després la quantitat de vegades que hem tingut èxit a la defensa de la ciutat. Tot això farem una suma, i qui tingui més prestigi serà proclamat el vencedor. I es consideraria que la teva família és la més poderosa de Baldur's Gate, i llavors ja ets com el VIP. Perquè al final és un joc de veure qui la té més gran.
Clar. Molt, molt lògic.
Sí. En cas d'empatament, doncs es comptaria qui té més recursos que... O sigui, qui dels dos té més recursos i, bueno, el de sempre, no? Si som iguals, tenim la mateixa... venim del mateix origen nobilesc, o és a veure qui té més diners.
Clar. És com la vida mateixa, eh?
Sí, és molt com la
vida. Aquest joc és molt, molt real, excepte que trobes orcos, però bueno. Sí, podria ser bastant real.
Bueno, però... què vols que et digui, eh? A vegades una inspecció de treball o una inspecció de sanitat, dius, hòsties...
Los orcos que vienen...
Han venido.
Tal qual. Escolta, quants jugadors, quants estimat que pot durar una partida, on el podem comprar, quin preu té?
Vale. Aquest és un joc que només he trobat d'importació. L'única botiga on he trobat que el venen, aquí no vull fer promo, no m'estan pagant i no us estan pagant a altres, és d'en John Marvels, que són gent que sempre he vist que ens porta coses d'importació. 2 a 4 jugadors, a partir de 15 anys. Aquí el tema de l'edat sí que el respectaria, perquè el tema és una miqueta el tema de gestió de recursos, escollir molt bé què és el que has de fer, com ho has de fer, quan vols fer aquesta cosa, quan vols fer l'altra. Sí que necessites ja... és ser una miqueta més gran. Això amb 13 anys potser no acabes de veure. Amb 15 ho veig justet, però podries. Seria 1 hora i mitja òptima.
Sí.
Segurament més tirant cap a les 2, perquè sempre hi ha la típica de no, si fas això, ajuda'm perquè no sé què, i la negociació de sempre estem parlant i sempre estem fent històries. O sigui, 90 minuts seria a tiro hecho. I el preu rondaria uns 60 euros, aproximadament. El perfil de joc que és no és car, perquè porta plàstic.
És a dir, que està currat.
Sí, bueno, les portes, les torres i les fortaleses s'estan fetes en plàstic, que el plàstic sempre puja molt al preu dels jocs. Estàs pagant una marca, que és Dungeons and Dragons.
Clar.
No veig que sigui tan car com podria ser, perquè això només per marca i per plàstic ja et podien cobrar 75 euros tranquil·lament.
Una pregunta. Aquells que no hagin jugat mai a Dungeons and Dragons podrien jugar o cal venir de...
No faria falta.
No faria falta.
Això aquí perquè li han dit Dungeons and Dragons, però tu pots dir el Vendrell al segle XVI.
D'acord.
O sigui, la
agafant
temàtica,
la marca...
Això, sí. Això algun dia ho voldria parlar, també, de com la temàtica d'un joc fa que canviï absolutament la percepció del joc. Perquè si t'ho pares a mirar, ja que tinc uns minutets perquè el
sí,
següent
sí, sí.
és supercurt, si t'ho pares a mirar, el que t'acabo d'explicar no deixa de ser un Eurogame de col·locació de treballadors.
Clar.
Tenim Eurogames de col·locació de treballadors de tot tipus. Imagina't que en comptes de defensar la porta de la Baldur's Gate,
sí.
el que estem fent és col·locar treballadors en posicions específiques d'una fàbrica per fer peces de cotxe.
Clar.
Funcionaria la mateixa mecànica, perquè és... poden passar coses, sí, mira, accident laboral, que s'ha anat la llum, que no tenim prou matèria prima,
clar.
Que hi ha un canvi de contracte, o sigui, i aquesta persona deixa el lloc perquè es jubila.
Clar.
50.000 coses, o sigui, les mecàniques aquestes, realment un joc en blanc, sense una temàtica, són molt similars tots.
Clar.
Tu pots agafar, me'n vaig a un altre, per exemple, el Zombie Fight. És un joc on venen zombies en hordes,
sí.
tens una sèrie de supervivents que has de tirar daus per anar a erradicar-los i intentar complir objectius. No sé, en canvies zombies per ovelles, els supervivents me'ls canvies per un gos pastor i els objectius me'ls marques per redil, no sé com es diu en català, on guardes les ovelles,
sí.
i tens un joc de portar ovelles al seu lloc.
Clar.
O sigui, per això és molt interessant com afecta la percepció del jugador la temàtica del joc, bueno, que de fet ja juguen amb això, no? O sigui,
clar.
És el mateix que sigui un joc de, per exemple, pirates,
clar.
que sigui un joc de Europa al segle XIX.
Clar. Interessant això que dius. I al final,
sí, això...
el comprador, al final, per la temàtica o per similituds, no?, amb la seva personalitat, és el que acaba escollint un joc, no?
Sí.
No
sí, 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 completament.
Interessant.
Les portades també afecten molt, si el dibuix és atractiu a la vista, si no... Hi ha una cosa que em sembla que vaig comentar les primeres temporades, que és, si el joc és lleig, és que és un Eurogame de gestió.
Clar.
Ah, i tenen això. Però bueno, ja està, simplement volia donar aquesta visió.
Sí, sí, em sembla magnífica. I l'altre que ens portes, a mi m'ha fet molta gràcia,
Sí.
M'ha fet molta gràcia el nom.
És un joc que és molt polèmic. Ja, també, aviso, començaré la temporada dient que aquest joc és molt millor que el Catan.
Molt bé.
Bueno, recordem... Que és molt millor que el Catan, no?
Recordem el tema del Catan.
Sí, important recordar el tema del Catan.
Uh-huh.
Vale, doncs el segon joc és el Teto.
I val a dir que no és la rima que estem acostumats a sentir, no?
No, no és la rima que estem acostumats a sentir, però també quina mala llet posar-li aquest nom al joc.
Potser han volgut crear la polèmica per això, no? Per vendre
Segurament,
més.
Segurament, però escolta, mira, jo ho estic dient per la ràdio perquè em va fer molta gràcia, dient, anem a jugar al Teto per la ràdio.
I ja t'ho diuen a l'envàs que no és com suena.
Marranote.
Marranotes. ¿De qué va el Teto?
Vale, pues al contrari del Teto tradicional, aquest és un joc de cartes. És molt simple, és més simple gairebé que el Teto tradicional. Tindrem unes cartes que per davant tindran 6 paraules
sí.
i per darrere tindran una lletra.
Sí.
Barrejarem aquestes cartes, farem una pila i col·locarem, donarem una carta a cadascú. Ens dividirem en dos grups... Siguem parells o imparells, dona el mateix. Ens dividirem en dos grups.
Sí.
Llavors, cadascun dels seus integrants ha d'intentar que la resta d'integrants del seu grup endevinin les seves 6 paraules. Però, com ho farem? Nosaltres tenim, com ja he dit, una pila al mig, que seran les cartes de robar. I el que estarem veient serà una lletra. El
sí.
que hem de fer serà canviar la consonant de les nostres paraules, bueno, totes les consonants de les nostres paraules, per la... lletra que estem veient a sobre. Posem que és la T.
Sí.
I jo tinc com a gos. Doncs llavors jo hauria de dir tot. I la gent ha d'entendre que jo estic dient gos.
Oh.
L'objectiu del joc és que tothom endevini les sis paraules. O sigui, les sis paraules de cadascun de l'equip.
Déu-n'hi-do.
I ja està, ja està. O sigui, el joc és això.
No hi ha
no,
més.
No té més misteri. No. Cada cop que... Bueno, això és important. Posarem un comptador de 30 segons, perquè si no ens podíem estar tota la tarda.
Clar.
I fins on arribem a llegir. Quan acabem els 30 segons, agafem la carta de la part superior de la baralla i la tirem. I llavors tindrem una altra lletra, que serà la següent persona que estarà dient la lletra nova. Llavors, anirem així fins que tothom hagi encertat totes les paraules. Quan et torna a tocar a tu, comences des de l'última paraula que et tocava dir. No tornes a fer tota la targeta. La targeta tu tens una només.
Molt bé. Quants jugadors permet?
De 2 a 4, però podrien ser més. La veritat és que aquí jo li posaria de 2 a 8. A mi m'agradaria molta gent.
Molta gent, és a dir, per divertir-se.
Sí.
Edat mínima?
8 anys.
8 sí. anys.
Sap llegir i sap jugar. Uns 30 minutets a 4 jugadors, mentre més jugadors, més s'allarga. I el preu aquí em sembla una miqueta inflat per ser un joc de cartes, però clar, el nom és que és marca... És marca clar. Pura, el Teto. 15 a 30.
No està malament. No ho trobo excessiu, tampoc. Potser una mica més inflat del que seria un joc de cartes, però... No ho trobo gens malament. Escolta, Víctor, ho deixem per aquí. Ens ha esgotat el temps. Ben tornat al Penedès en xarxa una temporada més amb aquests dos jocs que ens has portat i ens retrobem d'aquí a un mes.
Perfecte, aquí estaré.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada. It's a crime to be gorgeous between you and a million bones. They're taking pictures of me.
És una cançó nova que s'ha estrenat, que té pocs dies. La canta Doja Cat i es diu Gorgeous. Ens conduirà al flash de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit un darrer repàs dins del Penedès en xarxa a les informacions d'àmbit local i comarcal per aquest dilluns i comencem parlant-vos de la campanya Ja n'hi ha prou a Cunit, que amenaça mobilitzacions si no es fa un nou institut. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha donat al Departament d'Educació de la Generalitat un mes de marge. L'alcalde ha ofert aquest mes de marge al Departament d'Educació perquè garanteixi per escrit la construcció d'un nou institut al municipi. Si això no succeeix, Casanyes avançava que convocarà un consell escolar Escolar Municipal amb tota la comunitat educativa per preparar una mobilització. El batlle de Cunit ha lamentat que des d'Educació hagin donat recentment una nova negativa a la petició de fer un nou centre de secundària que alleugereixi la saturació que pateix l'Institut Ernest Lluch. Ha arribat el moment, ha dit l'alcalde, de dir que ja n'hi ha prou d'aquest menyspreu del departament al municipi. L'alcalde ha recordat que l'Institut Ernest Lluch va ser un centre pensat per tres línies d'ESO, però que fa 15 anys que en té 6. No es pot permetre que l'educació dels nostres joves es vegi condicionada per la manca de planificació i recursos de la Generalitat, ha afegit l'alcalde Casanyes. En els últims anys, Cunit és un dels municipis que més ha crescut en població de Catalunya, una tendència que es preveu que es mantingui en els propers anys. I el Consell Comarcal de l'Alt Pradès presenta Galeria, un programa de cinema i habitatge durant el mes d'octubre. Aquest mes d'octubre, el Consell Comarcal de l'Alt Pradès organitza la tercera edició del programa Galeria, abans conegut amb el nom d'Octubre i Habitatge. El programa està integrat per diverses activitats adreçades tant a la ciutadania com als professionals. Començarà el dilluns que ve, el 6 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de l'Hàbitat 2025. A les 7 de la tarda del dilluns que ve hi haurà teatre al Casal, amb l'acte inaugural i la projecció del curt 6è primera. D'altra banda, també en aquesta primera edició, Galeria oferirà 16 dies d'activitats de reflexió, cinema, conferències, presentacions de llibres als municipis d'Olèrdola, Sant Martí, Sant Quintí de Mediona, Els Monjos i Vilafranca. L'eix vertebrador de Galeria serà la programació cinematogràfica amb la direcció artística de Cineclub Vilafranca, amb 9 pel·lícules i 13 sessions, que inclouen dues estrenes comercials. Per més informació, podeu consultar al web www.galeria.cat. I hem d'explicar-vos, d'altra banda, també que tornen els cursos gratuïts a l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Des d'aquest dilluns es poden fer ja les inscripcions gratuïtes als cursos que organitza l'Ajuntament de Sant Martí. Es poden fer trucant al telèfon 93 899 11 11 del Servei de Dinamització Sociocultural o bé també de forma presencial de dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a 2 del migdia a l'Ajuntament de Sant Martí. Totes les activitats són gratuïtes i les places limitades. El curs de gimnàstica per gent gran comença aquest mateix dimecres a l'espai Gent Gran i es farà els dilluns i els dimecres. El taller de musicoteràpia cada 15 dies els dimecres. També hi ha oferta de taller de manualitats, cursos de català per adults, volíem dir, a més amb nivell avançat, i taller d'estimulació cognitiva o memòria activa amb jocs mentals, així com també lectura i debat de textos inspiradors. I acabem amb aquest repàs de notícies en format breu a nivell de la comarca per explicar-vos que la Unió Esportiva de Futbol continua en pas ferm en la seva estrena a la nova categoria de tercera catalana i aquest diumenge a la tarda va superar 2-0 en el seu debut a casa a la Triola davant del Castelldefels. Marçal Rosal va avançar que els de la capital del Cava a poc de finalitzar la primera meitat i no va ser fins al minut 76 que Adrián Galindo, que havia sortit instants abans del camp, certifiqués el triomf quan més ho intentava l'equip visitant. Aquest triomf dels de Sant Sadurní suposa la segona victòria del conjunt de Gerard Romeo després de superar la setmana passada a domicili l'Olivella. El proper dissabte, el Sant Sadurní visitarà el camp dels Hostalets de Pierola, un altre recent ascendit que encara no coneix la victòria.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15. La nostra xef, la Gemma Riera, torna i ens ajudarà una temporada més a fer-ho fàcil a la cuina i a sortir de la zona de confort, a buscar alternatives sempre saludables i nutritives i fàcils. Ella, si una cosa té clara, és que no ens vol complicar la vida. Gemma, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Seguim amb aquesta filosofia de vida.
Sí.
Perquè canviar-la si és bona i funciona.
Sí, no. Tot fàcil i ràpid. I bo, sobretot.
T'estrenes amb la tardor? Benvinguda a tardor, que ens porta productes nous i ganes d'estar més estoneta a la cuina, potser.
Bé, sí, esperem que vingui així una mica més de fresca, no?, i tinguem més ganes d'estar a casa, perquè, clar, si fa calor tens ganes de sortir, llavors. Però aquestes propostes que us porto serveixen per fred i calor, amb les últimes albergínies de la temporada.
Anem a gaudir-les.
Sí, ja sabem que d'albergínies n'hi ha tot l'any, eh? Si volem, vull dir que ho podeu fer tot l'any. Però...
Bueno, les de quilòmetre zero s'acaben.
Sí, s'acaben i s'acabaran ara. I ara és quan, doncs, si tenim hort, doncs, també ja traiem les plantes d'albergínies i, bueno, ja ho traiem tot, no? Acostumem a tenir-ne moltes, ja no són tan maques...
Això és veritat, eh?
Ja no són tan grosses... I, bueno, i aquestes receptes, doncs, són per aprofitar-les fins a l'últim moment.
Dèiem que la Gemma Riera ens ho posa fàcil, no ens vol complicar la vida, però també ens fa sortir de la zona de confort. I si avui l'albergínia és la protagonista, no portes la clàssica albergínia escalivada al forn, la clàssica escalivada.
No. No porto això, perquè quan nosaltres pensem en l'albergínia, així només ens ve al cap l'escalivada...
Escalivada immediatament.
I la truita,
també,
no? Escalivada i truita. I després no saps on col·locar ben bé l'albergínia, no? Bueno, arrebossada... Però bueno, jo us proposo una amanida d'albergínia escalivada que podeu fer això del batch cooking, no? Això de que cuinem...
Això vol dir que dissabte o diumenge busquem una estoneta i avancem preparacions.
Sí.
O a mitja setmana, el dia que us va bé.
Sí, i llavors ja en fas molta d'albergínia escalivada. Llavors l'anirem ficant en diferents llocs, no?
Així que sí que l'escalivem, però és la base per preparacions diferents.
Per preparacions diferents. No ficar-la al plat així més avorrida que jo. Un raig d'oli, una mica de sal i... No. Farem diferents coses. Bueno, farem diferents coses amb escalivada i també sense escalivar, eh? I començo per l'amanida, eh? Doncs mira, jo calculo una albergínia per cap, si és grossa, o dos, si són petites. Però, bueno, com que això posem moltes i llavors pues, vosaltres us ho gestioneu, eh? Jo li poso comí. Però si no en voleu posar, no en poseu, que el comí és una mica complicat. Tomàquets, també hi ha els últims, eh? Del pebrot, cor de bou, el que us agradi. Ceba tendra, pebrot vermell i verd, que també seran els últims. Més verd que vermell, perquè ara ja costa una miqueta més que madurin els pebrots. I farem una vinagreta, bueno, una vinagreta no, perquè no porta vinagre, però una salseta... que la farem amb llimona, all, julivert fresc, pebre, sal i oli d'oliva. I li posarem també unes olives negres per acabar de fer contrast. I el que fem és això, eh? Escalivar les albergínies al forn, punxades, ja ho sabeu, o a la brasa. Si feu una escalivada al cap de setmana, doncs podeu aprofitar i després de fer la carn, doncs poseu les albergínies i ja les tindreu per la setmana. Sempre són... més bones a la brasa que al forn, no? Que queden més bullides i... Però, bueno, a veure, ens hem de conformar també, no? Llavors, quan estan una mica fredes, les pelem, les tallem a dauets, les posem en un bol, les amanim amb una miqueta de comí i després doncs, anem preparant tots els altres ingredients.
Deixa'm que pari màquines un moment.
Sí.
Comí amb l'esvergínia, no ho havia sentit mai. I
sí.
Ho trobo... Interessant.
Sí, és molt exòtic. Per això us dic que, bueno, proveu-ho abans, perquè, i si teniu nens, doncs potser...
Deixeu-ne alguna sense comí.
Caldria no ficar-ne, no? Però sí, ja veureu que queda molt exòtic i us agradarà molt amb la combinació. Llavors, per un altre costat, anem preparant els altres ingredients, que són els pebrots. Seran crus, vull dir, talladets a quadradets, com us agradi. Els tomàquets igual, els podeu pelar o no. Jo no els pelo.
Ara ja costen
bé.
Més de pelar.
Sí, que la pell és molt fina i sobretot si agafeu aquests del pebrot, que són així, aquests llargs, no tenen quasi pell i tampoc no val la pena. Si són bons els tomàquets, no cal pelar-los. Els tallem també la ceba, ho barregem tot. Aquí podem posar també les olives. I amb un pot farem aquesta vinagreta, entre cometes, amb el suc de llimona, l'all picadet, el podeu xafar amb un, amb un xafador d'aquells d'all que us quedi ben integrat, o si no, el talleu petit, si no us fa nosa. Julivert picat, pebre, la ratlladura de la llimona i oli d'oliva. Barregem bé amb el pot i amanim. Què podem fer? Podem posar-li rúcula, és opcional, però aquí li quedaria superbé, i es pot enriquir. Si dius, bueno, és que això ho vull per emportar-m'ho a la feina, doncs aquí que li podem posar bacallà de salat, quedaria molt bé, tonyina, quedaria molt bé, anxoves, ou dur, tot això quedaria molt bé per posar-li aquest extra de proteïna, per poder-nos-ho emportar com a plat sencer. I si no, doncs, plat únic. I si no, sense res, sense la proteïna, doncs com entrant. Tenim aquestes dues opcions.
A banda d'aquesta amanida versàtil, que tant pot ser un entrant com enriquida en proteïna, un plat complet, també has pensat una crema.
Una crema d'albergínies, que no estem acostumats a pensar amb l'albergínia com a crema, però queda molt, molt, molt i molt bé. Necessitem, i aquí jo l'he fet sense passar-la pel forn, o sigui, l'albergínia crua. Però es podria fer també amb l'albergínia cuita, allò que dius ja a final de setmana ja
estic queda, cansada, ja no queden sé què unes fer, quantes.
Doncs pots fer-ho amb aquestes albergínies, o també pots fer-ho amb les albergínies a la brasa, que també li dona aquest gustet afumat que queda superbé, però es pot fer amb l'albergínia fresca, que és com la farem, eh? Necessitem albergínies, porro o ceba, el que vulgueu. Jo la faig amb porro perquè queda més fi, però si no teniu porro i teniu ceba, doncs ho feu amb ceba. Patata, brou de verdures, pebre, sal, oli, crema de llet, opcional, perquè ja queda molt cremosa, però si la voleu enriquir una mica, doncs ho podeu fer. I all, també opcional. Si us agrada amb all, en poseu, i si no, doncs fora.
Cru.
Bueno, es caurà amb tot plegat.
Sí, sí.
Tallarem en juliana el porro i l'all, si el posem, i ho posarem a coure, que quedi...
Una mica enrossit?
Putxadet, sí, Putxat. Que quedi tubet. Mentrestant, pelem l'albergínia. Pelem l'albergínia, la tallem a daus i l'afegim al porro. I ho deixem coure tot junt, fins que l'albergínia quedi una mica tova. Afegim el brou de verdures, que pot ser de bullir, les verdures de la setmana, i les patates pelades i tallades a daus. Ho coem tot, ho triturem, afegim el pebre, un pèl de nata, qui vulgui posar-ne, i res, ja ho tenim. Ja ho veureu que queda molt cremoseta. La podem millorar, clar, a veure, li posem uns deuets de pernil, un ou bullidet i ratlladet, unes pipes de girassol, torradetes o sèsam, i ens queda una crema la mar de lluïda. I això, de primer, i una truiteta de segon, o un peix al forn, doncs ja tens el sopar a punt.
Ara tinc ganes, de provar l'aspergínia en crema. És veritat que no hi hagués pensat mai.
Sí, sí. Doncs,
tires de carbassó, tires de porros per fer vichyssoise.
Sí, sí.
I no penses, ara quan vinguin carbasses, pastanagues, i no penses en l'esvergínia.
Doncs jo us recomano que ho proveu perquè us agradarà. Sobretot, també tenir en compte que les albergínies aquestes del final de temporada poden ser una mica més picants, eh? Llavors, ja sabeu que les heu de ficar en remull, amb l'aigua i sal, que treguin així aquesta furtó,
aquesta amargantó, no?
Aquesta amargantó que tenen. Us proposo també unes albergínies al forn amb una salseta de iogurt i magrana. Ja per començar a introduir ja aquests... És un plat així
tardor,
a cavall,
no?
De finals d'estiu, principis,
sí,
de tardor.
Sí, té elements,
no?
De cada estació, no?
Sí, és ideal per l'època. I necessitaríem 4 albergínies, jo conto una per cap. Cadascú que ho conti el seu aire, eh? Oli, farigola, 2 magranes, iogurt... pot ser qualsevol tipus de iogurt, eh? Vegetal, bueno, depèn del que un pugui menjar. suc de llimona, la ralladura d'aquesta llimona, all, pebre, orenga i sal. I és molt i molt fàcil. Rentem bé les albergínies, les tallem per la meitat, amb la pell i tot. Els hi fem uns talls així com en forma de rombo perquè se'ns coguin abans i les posem al forn. Sobre de paper d'aquest de forn, amb un raig d'oli i una mica de farigola. I això, no sé, a 180, entre 20 i 30 minuts que s'ha d'anar mirant.
Depèn de l'albergínia.
Depèn de l'albergínia i depèn de moltes coses. Una mica de sal, bueno, lo normal que faríem. Llavors, mentre això s'està coent, faríem la salseta de iogurt. Agafaríem el iogurt, el suc de llimona.
Quin iogurt? Grec, natural?
Podeu fer-ho amb el que tingueu. Home, grec queda molt bé.
Li dona untuositat, no?
Li dona, però clar, no tothom pot menjar grec. Pots fer-ho amb sense lactosa, pots fer-ho amb iogurt de soja, bueno... El de coco també queda molt bé.
Amb coco, sí.
Amb el iogurt que està fet de llet de coco.
Sí, sí.
També queda superbé. I li dona un toc molt exòtic. Sobretot amb la magrana queda fantàstic. Vull dir que cadascú pot anar adaptant a les seves intoleràncies, com jo, que he d'estar adaptant
pendent.
Tots els...
Val, doncs fem la salsa amb el iogurt que més us agradi. Què més?
El suc de llimona, l'all picat, sal, una mica d'orenga i oli i la ralladura de llimona, que me la deixava. Ho barregem tot i això serà la salseta que posarem per damunt de les albergínies un cop estiguin cuites.
Fàcil, en 5 minuts està feta,
sí,
aquesta salsa.
Pelem la magrana i la ficarem per sobre, o sigui, serviríem l'albergínia, la salsa, la magrana, uns brots, que pot ser de rúcula, de creix, amb espinacs petits, vull dir, el que us agradi, i ja està, una mica d'oli, i ja teniu un primer plat diferent, saludable.
Com es menja? Estava pensant, amb cullera per agafar la polpa?
Sí, bueno, a veure...
O forquilla i ganivet i tallar
forquilla
trossets.
Forquilla i ganivet, si et vols menjar la pell, com que són albergínies, doncs ben netes es pot menjar la pell, i bueno...
A gustos.
Si us fa molta nosa la pell, el que podeu fer és pelar... Un sí, un no, saps allò? No deixar tota la pell sencera, sinó treure'n com la
una
meitat.
Part.
Una part. Però ja veureu que també us agradarà moltíssim aquesta combinació. I és diferent. També podria ser un acompanyament. Vull dir, això acompanyat d'un peix, d'una carn, ja sigui a la planxa, a la brasa, al forn, doncs també quedaria molt bé, per exemple, amb un roast beef. Quedaria bé amb xai, també, m'ho imagino. Vull dir que és...
Dóna joc.
Dóna joc.
I a més
dona
que
joc.
La pots tenir les vergínies amb un tupper de vidre ben guardades a la nevera un parell,
sí,
de dies i treure-les quan et fa falta i tens menys temps.
Sí, sí, sí.
I la salsa és un pim-pam.
Sí, la salsa és un pim-pam. També la pots tindre feta, clar.
També.
Però és qüestió de planificar-se, i si tens la magrana pelada, això, per exemple, si venen convidats, doncs fas una cosa diferent i no et porta gens de feina. Vull dir que...
I dones la campana.
I tant.
Per original.
I tant que la dones.
També ens portes una pasta amb albergínia.
Una pasta. Aquesta sí que és típica, molt típica, eh? Però és la pasta a la norma. És una recepta de tota la vida italiana que es fa només amb albergínies i tomàquet. I és molt, molt fàcil de fer i molt bona. Necessitem albergínies, bueno, les típiques herbes, orenga, bitxo, all, alfàbrega, una mica de vi blanc, si el tenim, i si no, doncs no cal. Tomàquet ratllat, pebre, parmesà i pasta. Per 4 persones jo calculo mig quilo, aproximadament. Llavors, tallem les albergínies a daus o a bastons. Podem pelar-la o fer el que hem dit abans, eh? Pelar només la meitat. La tallem i l'anem saltejant amb poc oli, amb la paella ben calenta. No ens ha de quedar bullida, aquesta albergínia. Ens ha de quedar duradeta. Ens ha de quedar amb aquest color, com si la féssim a la planxa, però no, saltejada a la paella. La fem de poc en poc, amb la paella ben calenta, poc oli, i que quedi amb aquest coloret. sobretot que no quedi bullida. Llavors, la reservem. En aquella mateixa paella, si és gran, ho podem fer. I si no, doncs amb una cassola. Escalfem una mica d'oli i fiquem els alls laminats i fiquem també el bitxo, el gust, que depèn de com us agradi. I això també ho enrossim, afegim l'alfàbrega i afegim el tomàquet. I això ho deixem coure uns 20 minutets amb sal i pebre al gust. Ojo amb el pebre perquè hi hem ficat el bitxo. Llavors, el pebre ens dona un altre tipus de picant i un altre tipus de gust. Però no ens passem perquè a veure si no ens ho podrem menjar. Coem la pasta, segons les indicacions del paquet. I guardem sempre un pèl d'aigua de bullir la pasta, perquè després això és el que ens fa lligar la salsa amb aquest midó que ens ha quedat residual en aquesta aigua. Ho ajuntem tot, la pasta, la salsa, la miqueta d'aigua, ho deixem coure tot junt.
Encara amb foc a la paella.
Encara amb foc. I a l'últim moment és quan ratllem el formatge i ja ho tenim. És superbo.
Quina salivera.
Sí.
Quina gana.
És molt bona i, a més, clar, amb aquestes albergínies, aquests tomàquets de finals ja de l'estiu, és un èxit, això.
Segur.
És que ja no menges res més.
Triomfes. Pasta la norma.
Pasta la norma, sí, sí.
I acabem amb una proposta per les mares que cada dia han de fer entrepans i han de pensar que siguin diferents i que se'ls mengin i que agradin. Ens portes un paté.
Sí, un paté que el farem amb llenties vermelles, una albergínia, uns 100 grams aproximadament de llenties vermelles, una albergínia, shiitake, també més o menys uns 100 grams. Si no tens shiitake i tens xampinyons, doncs poses xampinyons, eh? El shiitake sempre li dona més cosa, a tot, més gust, però també es pot fer amb altres bolets. All, opcional, perquè si ho feu per nens potser no cal posar-ne, també queda bé. Menta, suc de llimona, oli, sal i pebre negre. També si ho feu per nens, doncs si no els agrada el pebre, doncs no el poseu, que també us quedarà bé. Llavors, bullim les llenties en aigua fins que queden toves. Aquestes vermelles tarden molt, molt poc, i les colem. Coem l'albergínia al forn. Això vol dir que ja la tenim cuita, perquè ja n'hem fet moltes. Doncs ja aprofitem i agafem aquesta albergínia, pelem i piquem els alls i els enrossim amb una miqueta d'oli, i en aquest oli i all hi ficarem els bolets, que també els enrossirem. I un cop ho tenim tot cuit, ho ajuntem tot i ho triturem. Les llenties colades, els shiitakes cuits amb l'all. Si no hi fiquem l'all, és igual, coem el shiitake, ho hem de fer igualment. L'albergínia que tenim al forn,
que hem aprofitat.
Que ja hem aprofitat. I després hi fiquem una miqueta de menta, sal, oli i pebre. A l'hora de triturar-ho, ho triturem tot, que ens quedi consistent.
No cal afegir res més per donar consistència?
No cal afegir res més. Lo important és que les llenties estiguin ben escorregudes, que l'albergínia també, perquè sempre acostuma a tindre a deixar aigua, però clar, si ja les tenim fetes, aquesta aigua ja l'ha deixat anar. Els bolets igual, un cop cuits, tampoc no tenen, vull dir que queda bastant consistent.
Quin color té?
Bueno, té un color
marronet,
perquè l'agafa més de l'albergínia i dels
shiitake.
Bolets, més que de la llentia vermella. La llentia vermella també, al bullir-la, perd molt de color, queda d'aquell taronja
esgorgoït, sí.
Sí, i tampoc no li dona. Sí, queda d'un color marronet tipus paté. Sí, sí, sí. I això podem fer-ho pels entrepans, amb aperitius. Ho podem combinar amb formatge, per exemple. Queda molt bé. Això quedaria molt bé amb formatge de cabra, amb feta.
I unta bé, no? Suposo, si va a l'entrepà.
Sí, unta bé, i tant. Sí, sí. Si és per nens més grans o per nosaltres, doncs posar-hi una mica de verd, doncs també hi queda superbé. Vull dir que es pot aprofitar molt bé.
És interessant, perquè normalment no agraden els bolets, així que menys,
sí.
I estan aquí dintre, aporten el que han de portar,
sí.
I ni ho saben, no?
Ni ho saben.
És interessant, és interessant.
Sí, és cosa de mares, això, eh?
Aquest
mare
paté.
Meva.
Hem començat amb una amanida, amb un entrant, i acabem amb aquest paté que ens pot resoldre més d'un i de dos entrepans de berenar o d'esmorzar. Gemma, com t'enyoràvem? T'hem trobat a faltar aquest estiu.
I jo també, eh? Jo també, ja tenia ganes de tornar.
Benvinguda a rutina, oi?
Sí, i tant, i tant.
Ben tornada. A partir d'ara ens acompanyarà un cop al mes amb idees tan interessants com aquestes d'avui. Gràcies.
A vosaltres.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Acomiadem aquí aquest dilluns 29 de setembre. Podeu rescatar qualsevol dels continguts d'aquest matí o les 3 hores íntegres al podcast del Penedès en xarxa i tornem demà de 9 a 12 amb la Meteo, el tema de la setmana que dedicarem a les extraescolars. Parlarem de totes les activitats que hi caben, que hi tenen cabuda i de quina sortida tenen i quina demanda. Hi hauran càpsules d'il·lusió amb la Bernadette Hortal des de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. Jugarem i aprendrem el català al carrer i, com sempre, sortejarem un llibre infantil o juvenil. Vindrà Carles Gala amb les pantalles i també jugarem amb les fake news. Tot això demà. Adéu-siau.